Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
A Eivissa i Formentera són les illes amb les rendes més elevades de les Balears, segons les darreres dades del Ministeri d'Hisenda. És a dir, és on es concentra més gent, que ingressa més de 33.000 euros bruts anuals per contribuent. A l'altra cara de la moneda, Menorca té la mitjana més baixa i Mallorca es troba enmig, si bé pel fet de ser l'illa més gran, les dades varien molt segons el municipi. Destaca l'alça les zones de la Serra de Tramuntana, també les del Reiguer, però més properes a Palma. Més enllà de les xifres que mostren una realitat, trobam un factor determinant que les explica: l'accés a l'habitatge. Les zones amb les rendes més baixes són les que tenen un preu de l'habitatge inferior, que no vol dir barat. Titulars: presó provisional per al Vito, investigat per ser presumptament l'actual líder de Son Banya, Victòria Morell. Bon dia.
Bon dia. Les altres tres persones detingudes dijous a l'operació antidroga al Boblat han quedat en llibertat sense mesures cautelars.
Avui passarà a disposició judicial l'home que divendres va ser detingut després de reconèixer haver agredit greument al coll la seva parella.
La víctima es troba ingressada, estable dins la gravetat a Son Espases, i la investigació continua oberta.
Avui és el dia contra el càncer de mama, que cerca justament conscienciar la població femenina de més de 50 anys de la importància de fer-se aquesta revisió.
Les mamografies del programa públic de detecció precoç del càncer de mama varen permetre detectar l'any passat 109 casos d'incidència primerenca de la malaltia.
La solitud dels cossos celestes del gironí Ferran Joan Miquel Pla s'han duit el Premi Born de Teatre Ciutadella.
Aquest és un dels reconeixements de la dramatúrgia contemporània més importants, que està dotat amb 14.000 euros.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca surt del descens gràcies al triomf 1-3 davant del Sevilla al Sánchez Pizjuán. Els de Iago Barrasate van remuntar l'1-0 de Gonzalo Vargas al primer temps amb els gols de Beran Murici i Mateo Josef en dues ocasions. D'aquesta forma, els vermells sumen la segona victòria de la temporada, primera com a visitant.
La previsió del temps, Tomàs Soló, bon dia.
Bon dia. Avui tancam una setmana que ha vingut marcada per la inestabilitat, en restes d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb alguns ruixats. Avui encara podríem veure qualque núvol d'evolució diurna durant les hores centrals de la jornada, però ja no esperam precipitacions. A més, el que notarem és l'arribada de núvols prims que venen associats a fronts atlàntics que comencen a creuar l'oest de la península Ibèrica, que arribaran aquí molt desgastats, però aquests són l'indici d'un canvi de tendència. Entram dins una circulació de l'oest i així, per tant, deixam enrere aquesta evolució diurna, aquest aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i també entra en joc el vent de llebeig, que demà serà protagonista amb alguns cots moderats i que al llarg de la setmana també provocarà una pujada de les temperatures. Demà, en presència d'aquests intervals de núvols mitjans i alts, estones de cel parcialment ennuvolat durant el matí, però sense precipitacions, temperatures amb pocs canvis, vent de component sud ja avui era baixa qualque cop moderat.
Gràcies, Tomàs. Pel que fa a les carreteres, atenció, perquè avui hi ha nombroses restriccions a Palma. Per la disputa d'una prova de marató, està tallat el passeig marítim entre l'avinguda d'Antoni Maura i la Costa del Gas, el tram entre avinguda de l'Argentina i Antoni Maura, i entre la rotonda de Porto Pi i el Palau de Congressos, també el camí de l'Escullera del Moll Vell de Palma. Excepcionalment, segons informa l'Ajuntament de Palma, es permetrà accedir a les estacions marítimes des de la rotonda de Porto Pi. A més, a partir de les 9:30, s'habilitarà un carril exclusiu per anar del passeig Sagrera fins al Club de Mar.
D'altra banda, es troben tallats els accessos al Molinar des de Palma, dels carrers Joan Maragall, Vicari Joaquim Fuster i el passeig del Born del Molinar, i també el tram inicial del carrer de Llumajor.
També a Mallorca, però en aquest cas al nord de l'illa, la disputa a partir de les 9 d'una carrera ciclista suposarà l'afectació del trànsit a les carreteres que comuniquen el port de Pollença amb Pollença, Pollença amb Sa Pobla amb Alcúdia i Alcúdia amb el port de Pollença. I a Eivissa, a partir també de les 9, la pujada de la cala d'automobilisme tindrà tancada el trànsit de la carretera de Sant Joan a la cala de Sant Vicenç. Són les 8 i gairebé 5 minuts. Ivan López, al control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La desigualtat social i la capacitat de despesa és a les illes molt diferent, segons el municipi i l'illa. Comparativament, Eivissa i Formentera són les illes amb més municipis de renda alta, aquells que superen els 33.000 euros de renda bruta mitjana per contribuent. Mallorca es troba en una situació variada, agrupa els municipis més rics, però també els més pobres, i a Menorca, per contra, és on hi ha les rendes més baixes. Redacció Menorca, Ramiro López.
El darrer informe presentat per Hisenda sobre la renda per municipis a les Balears es constata que Sant Lluís és el poble de Menorca més ric. La seva renda mitjana per declarant és de 33.256 euros. És l'únic que supera el llindar dels 33.000 euros, el que indica que un municipi és de rendes altes. Una de les possibles raons és que compta amb una desena d'urbanitzacions de costa on la gent d'alt poder adquisitiu compra habitatges. Escoltem a Miquel Àngel Casas Noves, president del Cercle d'Economia de Menorca i a dos residents de Sant Lluís.
A Sant Lluís hi ha un grup de grans contribuents que segurament tenen rendes de capital mobiliari, tenen un immobiliari, un patrimoni immobiliari també molt gran.
Estan comprant cases i restauren, molt de francès.
Viven aquí, en teoria, és una segona residència, i això suma, però no se reflexa en nosaltres, nosaltres som obrers.
Es Migjorn ha passat de la penúltima posició a ocupar la cinquena, passant per sobre de l'Alló i Ciutadella. Es Mercadal també es consolida com el tercer poble més ric per darrere de Maó, un lloc que ocupava l'any anterior Es Castell, que quedà relegat a la quarta posició. El municipi amb menor renda mitjana és Ferreries, amb 27.198 euros. Només compta amb Cala Galdana com a única urbanització i la seva activitat econòmica és industrial. Escoltem a Pedro Pons, Batlle de Ferreries.
Precisament perquè no tenim aquesta dependència excessiva del turisme, sinó que ho tenim bastant més diversificat entre altres sectors, indústria, entre ells, sobretot pel tema descalçat.
Una indústria que es fa notar, ja que el 78% dels seus impostos directes provenen de les nòmines dels treballadors i és un dels pobles de les Balears que més aporten per aquesta via.
A les Pitius és només un dels 5 municipis d'Eivissa està per sota de la resta, que són tots de renda alta. Alberto Ferrer.
El municipi de Sant Joan de Labritja és el que té la renda bruta mitjana més elevada de les Pitiuses, més de 37.500 euros. El que passa és que només el 40% dels empadronats presenten la declaració i això és per circumstàncies com que el 30% dels residents són comunitaris que tenen el domicili fiscal a altres indrets. També es dona el cas que només la meitat de les declaracions de renda ho fan per imputacions sobre el rendiment del treball, que és la xifra més baixa d'Eivissa i Formentera, mentre que presenta el percentatge més elevat de les que ho fan per rendiments del capital mobiliari i immobiliari, el 13% en tots dos casos. Raquel Corral, consultora financera, explica que la bonança que mostren aquestes xifres s'explica per l'atractiu del municipi els darrers anys, com a mínim fa una dècada.
Que els mateixos habitants de tota la vida de Sant Joan pues, han vist que n'hi ha una demanda molt forta també de gent que ve de fora, que ve a viure amb molt poder adquisitiu i han decidit potser ampliar les seves empreses per donar servei. Per tant, és una conseqüència aquest augment de renda també amb el tema empresarial. En 10 anys només han crescut uns 1.500 habitants, però realment hem passat de ser un municipi en el número 500 i pico al 86.
La majoria dels municipis pitiusos, incloent Formentera, es queden més avall, amb una renda bruta mitjana que ronda els 35.000 euros. El cas totalment contrari, però, el representa Sant Antoni, que a l'hora de fer la declaració de renda mitjana no arriba als 31.000 euros. Els contribuents formanyins són els que més ho fan pels ingressos de la feina en el 67% dels casos i són els que menys declaracions de la renda presenten per raons patrimonials.
A Mallorca, la gran majoria dels municipis de renda alta es troben a les zones de la Serra de Tramuntana i del Reguer, més properes a Palma. Esporles encapçala la llista com el municipi més ric de les Balears, a més de 45.000 euros bruts per contribuent. Al costat contrari, Son Servera i Capdepera, a la comarca del Llevant, són els únics que no arriben als 26.000 euros.
L'habitatge s'ha convertit en un dels factors claus per entendre les diferències territorials de renda a Mallorca. La població de manco recursos van a llocs on els pisos són més barats. La renda que declaren a Hisenda pot provenir de fonts molt diverses, però el gruix correspon al salari. Si sumen les rendes de capital, com els interessos bancaris, dividends o lloguers, i també les activitats econòmiques dels autònoms o els guanys patrimonials per la venda d'immobles. Miguel Ángel García és el president del Col·legi de Gestors Administratius de les Balears.
Preu de la vivenda, comparativament, en l'increment que està tinguent el rendiment del treball, òbviament és molt superior. I, per tant, aquelles persones que sí que tenen un patrimoni immobiliari, doncs ara estan poguent, diríem, disfrutar de situacions millors que aquells que no creixen d'aquest patrimoni.
Les dades d'Hisenda permeten veure aquestes diferències fins i tot dins Palma. A Sant Jaume, la barriada amb la renda més alta de la ciutat, les rendes per la feina només representen un 43% dels ingressos, mentre que les de capital i els guanys patrimonials freguen els 45%.
Trobam, amb tota la pujada que hem tingut de preus a la vivenda, el que ha afavorit aquelles persones que ja tenien vivendes anteriors i venien per tura per vivendes de patrimonis anteriors, de la família, que ara poden treure un profit molt més elevat des que Pantura se pensava.
A Son Cladera, una de les zones més humils, el panorama és ben diferent. Les rendes del treball superen el 85% i les de capital o patrimonials no arriben al 6% del total.
Ja que hem parlat d'habitatge i dels problemes associats, les agències immobiliàries comencen a cobrar l'1% del cost de l'habitatge a les persones interessades que vulguin formular una oferta de compra. És una nova pràctica criticada des de dins el mateix sector immobiliari, on et sosté que pot acabar perjudicant seriosament el comprador.
Aquest 1% cobrat per la immobiliària pel fet de fer d'intermediària i traslladar l'oferta de compra al venedor és una quantitat que, si tira endavant la compra-venda, suposadament es descomptarà de les arres. Però què passa si l'operació falla? Si és per part del propietari, se li retornaran els doblers, però en cas de ser el comprador qui desisteix, l'agència se'ls queda com a honoraris per la feina feta, ho explica Pedro Sánchez, agent immobiliari.
Estàs firmando un contrato con un vendedor, estàs firmando un contrato con una agencia por un servicio que tú no has pedido. Para estas inmobiliarias es una doble vía de ingresos. Es rizar el rizo. Es un juego muy arriesgado.
És perillós, afegeix aquest agent immobiliari que alerta que s'entra en una dinàmica de subhasta encoberta i posa com a exemple el cas particular d'un ciutadà.
Porque tampoco sabes cuántas personas más hay detrás. Tú haces una oferta, pero no sabes si las condiciones que le han dicho a otras personas son las mismas que las tuyas, ni cuándo van a contestar ellas, ni cuánto han ofrecido.
El problema, diuen, és que un pic pagues la comissió, la despesa per recuperar els doblers es pot disparar. Aquest és només un exemple d'algú que va perdre aquest depòsit en una operació que va sortir malament.
Lleva invertidos ya 21.000 euros, no solamente en haber perdido esta cantidad entregada a cuenta, sino también en la tasación que le costó hacer del piso, también las provisiones de fondos de abogados y procuradores para poner esto en manos de la justicia. Y bueno, durante un cierto tiempo también tuvo que estar alquilada.
Amb tot que les immobiliaris cobrin per presentar formalment una oferta de compra per un immoble, és legal. Josep Maria Artiega és el president de l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears.
Avui en dia s'ha d'entendre que és una pràctica habitual perquè ajuda a negociar amb millor força, no? Existeix el dret de desistiment, que 14 dies té qualsevol consumidor per tirar enrere qualsevol contracte. Si fos el cas d'un col·legiat, per pot venir a nosaltres i tot d'una actuaríem, i si no, en el consumidor o en el jutjat.
Optar per arres o per un depòsit a la notaria que farà l'escriptura o directament el compte bancari del venedor és el que aconsellen els agents immobiliaris col·legiats per evitar una mala pràctica, diuen, cada vegada més comú en el món immobiliari.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
En tribunals, el jutjat de Guàrdia de Palma ha manat aquest dissabte l'ingrés a la presó de manera provisional per al Vito, el jove investigat com a presumpte cap de la trama de narcotràfic a Sombanya, contra el qual es va desplegar dijous una operació policial que va acabar amb la seva detenció. Altres tres detinguts, dos homes i una dona, han quedat en llibertat sense mesures cautelars i amb la prohibició d'apropar-se al poblat localitzat als afores de Palma. Entre ells, el germà del capo, El Bola.
Recordem que l'operació duita a terme el dijous a Sombanya va culminar amb 5 escorcolls en habitatges totalment equipats i bunkeritzats, connectats per túnels, entre ells 4 punts de venda desmantellat i 5 detinguts. Un d'ells va sortir en llibertat, ja que no tenia cap relació rellevant amb l'operatiu.
I avui està previst que passi a disposició judicial a Inca l'home que va ser detingut divendres al port d'Alcúdia després d'una discussió amb la seva parella en què aquesta va resultar agredida greu al coll.
Va ser ell mateix, de fet, qui va telefonar als serveis d'emergències i va ser detingut en el domicili en el que convivien tots dos plegats. La víctima es troba ara ingressada, estable dins la gravetat, a Son Espases. Segons la Guàrdia Civil, la investigació continua oberta.
Vuit i 15 minuts, la presidenta del govern, Marga Proens, ha reivindicat la primera llei de simplificació administrativa i ha reiterat la necessitat de facilitar les tramitacions a tots els que vulguin invertir en les illes.
Sobretot, ha dit la presidenta, si aquesta inversió du associada la innovació, el coneixement i també la investigació. Així ho ha expressat a les jornades d'empresaris i directius de Mallorca organitzades al Col·legi Aixa Lleut, on s'ha parlat sobre les perspectives, els reptes i les estratègies de l'economia y las empresas.
Gracias al trabajo conjunto con el sector privado y los agentes sociales. Un ecosistema donde debemos seguir con una economía liberal, con bajos impuestos. Hemos reducido ya todos los impuestos esta legislatura y hay que seguir bajando impuestos a los ciudadanos. Pero también hay que acometer retos mucho más complejos, como es la simplificación, el exceso de burocracia.
Un entorn on, per cert, el conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha repetit que rebutgen la pujada de la quota d'autònoms prevista pel govern central per a l'any que ve. L'executiu balear mantindrà les bonificacions als autònoms en l'IRPF, però el conseller explica que no estarà previst crear-ne de noves.
Quedamos con la cuota cero para esos autónomos que empiezan, la primera cuota del primer año, la segunda cuota del segundo año es completamente bonificada al 100%, el 50% de la tercera cuota para esos autónomos que están empezando. Pero más allá del autónomo que está empezando, este que lleva ya más de tres años, les implementamos una serie de ayudas a través de la convocatoria de autónomos consolidados para ayudarles a consolidar su actividad, es decir, herramientas, tecnología que hacen falta para que ellos puedan seguir realizando su actividad. Esa convocatoria sale todos los años, al principio de año volverá a salir, hasta 3.000 euros.
Els comerços de Formentera valoren com irregular la temporada turística. Les vendes han davallat per als negocis de roba, mentre que els de souvenirs asseguren que han treballat millor enguany. Regina Mallans.
Aquesta temporada ha estat millor que la passada per als negocis de souvenirs. Han incrementat les vendes de més un 10% respecte de l'any passat. Sentim en Joan Mayans, de la botiga Anemona.
M'ha anat un poquet millor que l'any passat. I jo tampoc he tingut aquí coes per cobrar, perquè no hi havia tanta gent. Però balanç final, millor que l'any passat. Un 10%.
Just a tocar, les botigues de roba lamenten una davallada important. Parlen de xifres pròximes al 30%. Sentim Ana Valentina, de la botiga Arual, i Nanela, de Munt.
Se ha notado un bajón esta temporada, hubo menos gente.
Pues esta temporada ha sido bastante más floja que la anterior.
La pujada de preus en els diferents sectors turístics, junt amb un perfil de turista de menor poder adquisitiu, consideren que en són els motius. Ho explica en Víctor Maximiliano, de la botiga Arual.
Se ve movimiento, pero que la gente no gasta tanto. Yo pienso que afecta también un poco todo el tema de los alojamientos, lo que dice la gente. Que está todo muy caro y también afecta eso, que se ve menos movimiento también.
Els comerços de temporada que encara romanen oberts tancaran portes a darrers de mes.
Per cert, no ens movem de l'illa de Formentera, perquè ahir vespre va acollir la tercera edició de la Fira d'Estocs. Enguany han participat una vintena de comerços que oferien moda, complements i decoració també a preus molt reduïts.
Aquesta és una oportunitat tant pels comerços locals, que liquiden articles de temporada, preus molt assequibles, com pels turistes i residents que poden aprofitar aquestes ofertes. Escoltam algun dels comerciants participants i també la secretària de la petita i mitjana empresa de Formentera, Lídia Álvarez.
Al final de l'estiu ens queden numerets sueltos, talles sueltes de diferents colors i aprofitem les Fires Tocs per posar-les superbé de preu.
És la primera volta que participo i la veritat, bueno, està sent bastant, almenys bastant alegre y divertir.
Así aprovechamos un poco para las cosas que no han salido mucho y de pronto con un precio mejor, pues la gente se anima.
Tu exceso de stock lo puedes, es una manera de sacarlo de una manera fácil y para la gente que compra, bueno, pues compras artículos mucho más rebajados.
Les mamografies del programa públic de detecció precoç del càncer de mama varen permetre detectar l'any passat 109 casos d'incidència primerenca de la malaltia. Avui és el Dia contra el càncer de mama, que cerca justament conscienciar la població femenina de més de 50 anys de la importància de fer-se aquesta revisió.
De fet, gairebé 2 de cada 5 casos de càncer de mama diagnosticats aquest any passat, entre aquestes dones que havien passat la cinquantena, o foren gràcies a les mamografies de control. La bona notícia, al marge que la taxa de supervivència als 5 anys de la detecció supera el 90%, d'acord amb les dades del govern, és que, gràcies a les noves tecnologies, de cada vegada es poden fer més proves de cribatge als centres públics.
De moment, per les dades amb què es compten, que són les del 2024, sabem que 40.000 dones d'entre 50 i 69 anys de les Balears varen rebre la invitació a fer-se la mamografia. Això és el 64% de la població, Diana. 7 de cada 10 d'aquestes dones que varen rebre la citació i varen respondre.
S'ha de dir que de les dones a les quals es van detectar qualque anomalia en el programa de cribatge, no més una de cada 10 va ser finalment i en les proves posteriors diagnosticades de càncer. En prop d'una de cada 3 casos va tractar-se de qualcom no maligne i a la resta es va acabar per no trobar cap lesió que requerís seguiment. En qualsevol cas, per les que sí es va diagnosticar, la possibilitat d'anticipar-se al desenvolupament té un gran valor, explica Manuela García, consellera de Salut.
Son gente sana, que son gente que no tienen, aparentemente no se han notado ningún nódulo, no se han notado nada, y claro, son hallazgos que suponen que 120 personas durante este último año han tenido un diagnóstico precoz de cáncer de mama.
Es demana que si s'ha rebut una cita per fer-se una mamografia del programa de cribat, però ja se n'ha fet una recentment, es té o s'ha tingut qualque patologia als pits o directament un càncer de mama i, per tant, ja està en seguiment per la sanitat pública, es telefoni al telèfon 900-102-560 per poder aprofitar la cita per una altra persona. Recordeu que la cita per la mamografia es pot tancar a través d'un formulari per internet.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
8 i 24 minuts. La Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua a través de Ports de les Illes Balears ha adjudicat el Servei de Conservació i Manteniment dels Ports de Gestió Directa de Mallorca, Menorca i Eivissa per un import total de 2.270.000 euros i amb un termini d'execució inicial d'un any, prorrogable fins a 5. El contracte s'ha dividit en 3 lots i s'ha adjudicat a l'empresa Urbia Ingenieria i Servicios, que ha obtingut la millor puntuació tècnica i econòmica.
El lot de Mallorca suposa una inversió de 1,29 milions d'euros, el de Menorca de 715.000 euros i el d'Eivissa de 260.000 euros. L'objectiu és garantir el bon estat, la seguretat i el funcionament de les instal·lacions portuàries autonòmiques amb tasques de manteniment preventiu, correctiu i d'eficiència energètica. Entre els treballs previstos hi figuren la conservació d'edificis i dependències administratives, la revisió de les xarxes elèctriques i d'aigua i l'enllumenat públic, també el sistema de sanejament i el mobiliari portuari, a més de l'actualització dels elements de senyalització i dels serveis comuns.
Només el 16% dels eivissencs no els importaria tenir de vora una planta incineradora. És la principal conclusió de l'enquesta feta per GAT3, per encàrrec de la plataforma Hi ha solució per l'abocador de Cana Putxa a 800 entrevistats. La ciutadania creu que la gestió dels residus és un problema a l'illa, especialment al municipi de Santa Eulària, i assenyala la manca de voluntat política per donar-li solució.
Un 35% dels enquestats són partidaris de cremar el fens, mentre que més de la meitat estan a favor d'alternatives com el trasllat dels residus fora de les Pitiuses. Sobre la situació actual de l'abocador, el 73% d'entrevistats creuen que representa un problema ambiental greu i el 69% considera que afecta la qualitat de vida dels residents. Concretament, un terç dels enquestats que resideixen a Santa Eulàlia es consideren afectats per Cana Puixa.
I la policia local de Palma i la Guàrdia Civil han desmantellat un punt d'abocament il·legal de residus a la zona de Son Reus. L'actuació és el resultat d'una investigació conjunta iniciada a principi d'any per part del grup d'investigació i seguiment de denúncies de la policia local i el Seprona.
Durant la inspecció realitzada el 30 de juliol es va localitzar una acumulació de residus de prop de 800 metres quadrats i fins a 3 metres d'alçada en més de 1.000 metres cúbics d'enderroc, restes de fibrociment, vehicles, embarcacions i 3 ponis sense identificar. Els presumptes responsables han estat identificats i s'enfronten a denúncies per infracció de la llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.
En clau estatal, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha participat aquest dissabte del Congrés del Partit dels Socialistes Europeus a Amsterdam, als Països Baixos. El president ha carregat contra la dreta tradicional per copiar, diu, les propostes de l'extrema dreta, també a parer del president a Espanya.
The far right is advancing across Europe.
L'extrema dreta avança a Europa i el món estenent un missatge d'odi i mentides.
I quina resposta dona la dreta convencional?
By the conventional right.
La rendició a través del copia-pega.
Surrender. Surrender by copy and paste.
Aquest dissabte hi ha hagut una nova manifestació de bombers forestals a Madrid, bombers de tot Espanya, que han tornat a denunciar la precarietat laboral i han demanat més recursos per combatre el risc d'incendi tot l'any. Escoltam, per aquest ordre, bombers de València, Múrcia i de Granada.
Los sueldos son muy precarios para el trabajo que hacemos.
Cobramos cerca del SMI por jugarnos la vida. 0,99 céntimos como plus de peligrosidad y toxicidad y 0,48 céntimos localizado 16 horas al día. O sea, sufrimos precariedad laboral absoluta. No llegamos a fin de mes.
Cuando uno se juega la vida, yo creo que se merece algo más.
I en clau internacional, parlam de que milers de persones han sortit aquest dissabte als carrers d'Estats Units. A ciutats com Nova York, Miami o Washington, on s'han pronunciat discursos com els que escoltaven, s'han mobilitzat sota el lema «No volem reis», per protestar contra el que consideren un autoritarisme creixent del president Donald Trump.
I a l'Orient Mitjà, Hamas acusa Israel d'haver violat l'alto el foc fins a 47 vegades amb atacs a civils. En paral·lel, Israel ha lliurat 15 cossos de palestins a les autoritats de la franja i l'exèrcit ha confirmat la identitat de les restes del darrer hostatge retornat per la milícia islamista.
Hamas ha denunciat que Israel ha violat en almenys 47 ocasions l'acord d'alto el foc en vigor des de fa una setmana amb atacs contra la població que han posat fi a la vida de 38 persones. Més de 30 palestins han estat assassinats a Gaza per presumptament travessar de la denominada línia groga imposada per Israel des de que es va signar la treva. En la majoria dels casos es tractava de persones que intentaven tornar a casa de la qual s'havia vist desplaçat. Ahir mateix, l'exèrcit israelià va matar 11 gazians, inclosos 7 menors d'edat i dues dones després de bombardejar el minibús en el qual viatjaven.
Tocat a les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. A Eivissa i Formentera són les illes amb les rendes més elevades.
Menorca és el cas contrari, on l'ingrés mitjà del contribuent és més baix. A Mallorca és molt desigual segons la zona i destaquen a l'alça la Serra de Tramuntana i la zona del Reguer més propera a Palma. Esporles és el municipi més ric de les Balears, amb més de 45.000 euros bruts per contribuir.
Presó provisional per al Vito, investigat per ser presumptament l'actual líder de Sombanya.
Les altres tres persones detingudes dijous a l'operació antidroga al Poblat han quedat en llibertat sense mesures cautelars.
Avui passarà a disposició judicial l'home que divendres va ser detingut després de reconèixer haver agredit greument el coll a la seva parella.
La víctima es troba ingressada, són espases, estable dins la gravetat i la investigació continua oberta.
Avui és el dia contra el càncer de mama, que cerca justament conscienciar la població femenina de més de 50 anys de la importància de fer-se aquesta revisió.
Les mamografies del programa públic de detecció precoç del càncer de mama varen permetre detectar l'any passat 109 casos d'incidència primerenca de la malaltia.
I la solitud dels cossos celestes del gironí Ferran Joan Miquel Pla s'han duit el Premi Born de Teatre Ciutadella.
Aquest és un dels reconeixements de la dramatúrgia contemporània més importants i que està dotat amb 14.000 euros.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
I també ara és el moment de repassar què destaquen avui les portades dels principals diaris en una jornada marcada per l'actualitat econòmica i social tant a les Illes Balears com a la resta de l'Estat, i que en clau balear deixa la victòria del Mallorca com la principal imatge de portada dels rotatius més destacats.
Començam i ho feim amb el Diario de Mallorca, que cobri la seva portada amb la notícia que els propietaris amb inquilins vulnerables continuen sense cobrar el lloguer que hauria d'abonar l'Estat. El rotatiu explica que hi ha centenars de casos afectats per retards en el pagament de les rendes i que la situació genera tensió entre administracions i inseguretat jurídica als propietaris. La fotografia principal és pel Mallorca, que hi va aconseguir una gran victòria a Pizjuán amb una remuntada a lo grande i dos gols de Mateo Josep.
A la portada d'última hora, el titular principal és que el pes estratègic de les illes dins l'OTAN creix a l'escenari internacional actual. Segons el diari, la presència del portaavions nord-americà Gerald Ford i la construcció d'un búnquer de míssils a la base de Palma confirmen un nou context militar i geopolític a la Mediterrània.
La imatge central és per a la remuntada del Mallorca davant el Sevilla, amb el titular Dissabte de Resurrecció. També hi destaca la notícia d'un desfilament de la Beata per ciutat amb milers de persones al carrer, i també que la construcció balear preveu un 2026 a l'alça. En clau social, el diari recorda que Palma s'ha sumat un any més a la lluita contra el càncer de mama amb activitats solidaris durant tot el cap de setmana.
Pel que fa al periòdico d'Eivissa i Formentera, la portada destaca que el Partit Popular exigeix a Pedro Sánchez que declari a Eivissa zona catastròfica de manera immediata després dels danys per les intenses pluges de la setmana passada. El president del PP eivissenc, José Vicente Mari Bosó, acusa el govern central d'inacció i demana ajudes urgents per als afectats.
La fotografia principal és per a la Fira de la Sala Sant Jordi, que ha omplert el poble d'activitats populars i música amb la presència dels tradicionals Cac Grosso, Xico i Jordi. També hi trobam informacions sobre denúncies veïnals a Platja d'en Bossa per molèsties i una crida a la convivència veïnal.
El diari de Menorca obre amb el titular Les dones amb càncer de mama demanen iniciar el cribratge als 45 anys. La informació explica que avançar les mamografies permetria ampliar la detecció a més de 15.000 menorquines davant l'actual franja de 50 a 69 anys.
La imatge de portada és pel dramaturg gironí Ferran Joan Miquel, guanyador del Premi Born amb l'obra Solitud dels cossos celestes. Altres titulars destaquen el malestar per les multes del radar de Sant Tomàs i que 3.000 dones menorquines ja s'han fet la prova de detecció de càncer de mama el darrer any.
Vinga, i després de repassar la premsa balear, posam ara la mirada als principals diaris d'àmbit estatal.
El País obre amb el destacant el missatge de Torres a Oliu després del fracàs de l'Opo Stil del BBVA sobre el Sabadell. El rotatiu reconstrueix l'escenari de la negociació i destaca la sorpresa del sector financer davant la resposta del mercat. També subratlla les manifestacions multitudinàries als Estats Units contra l'autoritarisme de Donald Trump i analitza a la nova ofensiva antifeminista a Europa, amb Espanya intentant brindar el dret a l'avortament a la Constitució. La imatge de portada és per als presidents d'ambdós bancs després del tancament de l'operació.
La Vanguardia també centra la seva portada en economia i empresa, amb el titular El Banc Sabadell surt reforçat a Espanya després del fracàs de l'OPA.
A la mateixa portada, una gran fotografia mostra la manifestació de Washington sota el lema Reyes no, amb milers de persones cridant contra les polítiques de Trump. Altres titulars destaquen el debat sobre els diamants sintètics que estan desplaçant el natural i també l'èxit del FIMS, la venta foc al Festival de Sitges.
El diari ABC obre amb una imatge impactant de les runes de Gaza, amb el titular 70.000 milions i diverses dècades per reconstruir la franja.
També destaca que el Congrés dels Diputats va gastar més de 130.000 euros en un viatge de 6 diputats del Partit Socialista i els seus socis a la Xina, convidats pel Partit Comunista Xinès.
El Mundo destaca en portada una entrevista al president del Tribunal Constitucional, Conde Pompidou, assenyalant que qui està en contra de l'amnistia catalana té motius per estar-ho.
La imatge a gran tamany, precisament, és de Pompidou al seu despatx davant un quadre del rei Felip VI, també. I destaquen la imatge de les restauradores de la Pinacoteca del Museu Naval.
En clau digital, el diari Puntés posa el focus en la política internacional amb les protestes multitudinàries a Estats Units contra les polítiques de Donald Trump.
La imatge del dia és la de milers d'americans manifestant-se al carrer. La crisi política a França també copa portada al rotatiu digital amb una imatge de Macron.
Són les 8:37, arriben els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Saudacions, molt bon dia, és pels esports d'Eivet de Ràdio. El Real Mallorca va estrenar el Sánchez Pizjuán al seu casillero de triomfs com a visitant, després de fer una gran segona part i aixecar l'1-0 en contra del primer temps. Un gol que va arribar a la primer quart d'hora de partit després d'una greu errada en defensa dels vermells, en especial de Pablo Maffeo, i que va aprofitar Gonzalo Vargas per batre el Leo Román. Però primer ve d'en Moritz al d'esquerra al minut 21 de la segona part i posteriorment un doblet de Mateo Josep al minut 71 i 77 del partit m'han capgirat totalment el marcador i el signal en contra. El davanter va entrar al minut 62 i va complir el que li va dir el seu entrenador, el Santi.
Sí, bueno, me ha pedido eso, que ocupe el área cuando Mojica la centra, justo lo que ha pasado en el segundo gol. Pues bueno, nos pide eso, que lleguemos a área, porque siempre generamos así cosas, y bueno, así ha sido, o sea que... Bueno.
Al final, 1-3 amb Mateo Josep, que recordem s'estrena com a golejador. Ve de Morici sumant el cinquè gol de temporada, i en Jan Virgili, que també suma en aquest cas la seva segona assistència en Lliga, i accions al terreny de joc molt diferencial. Sentim a l'estrany català en declaració als mitjans oficials del club.
Jo em sento bé, no sé, intento jugar sense pensar molt on estic, com si estigués a la pista del barri, i ajudar l'equip sempre que pugui amb el meu talent, amb les meves coses.
I pel que fa al tècnic de Real Mallorca, Jacob Arrasate, així va valorar el triomf d'ahir, del que espera, segons ell, que marqui un punt d'inflexió.
Hablábamos un poco de volver al kilómetro cero aquel, ¿no? De ir a por las cosas, y creo que hoy cuando peor pintaban las cosas, pues bueno, hemos tenido el acierto del gol de Muri, pero a partir de ahí creo que hemos estado muy bien, y esa tiene que ser la línea, ¿no? De defender hacia adelante, de buscar campo rival, luego ser verticales también, que hoy lo hemos sido, primero con Virgil y con Jabrés, y luego con la entrada de Mateo Youssef también, y bueno, eso es lo que queremos, y bueno, a ver si podemos darle continuidad a esto. Creo que ese gol nos ha dado mucho aire, y a partir de ahí me ha encantado el equipo, ¿no? Porque ha buscado el segundo, luego el tercero, ha terminado en campo rival, apretando arriba. Es que ese es el equipo que queremos, y hoy, pues bueno, por suerte ha podido ser. Importante también la actitud de la gente que ha salido del banquillo y el acierto, y bueno, eso es lo que queremos. Sabemos que es una victoria, pero puede ser la victoria, ¿no?
Un triomf que té un nom propi, com hem dit abans, que és el de Mateus Josep, amb el seu doblet, i que ahir es va estrenar, com hem dit abans, com a golejador amb el Mallorca. Del davanter internacional sub-21 també va dir la seva Arrasate.
Nos alegramos por él, es un gran chaval que está trabajando fantásticamente bien, los entrenamientos está quedando al final a trabajar refinalizaciones, a mejorar, y hoy, joder, pues ha salido, ha hecho dos goles, dos buenos goles, seguro que le va a dar confianza y muy contentos con él.
De la novena jornada de primera divisió, més del Sevilla-Mallorca, també es va jugar el Barcelona 2, Girona 1, Villarreal 2, Betis 2 i Atlètic de Madrid 1, Osasuna 0. Pel que fa a la primera federació, l'Audi Eivissa, amb 5 jornades sense guanyar, 3 d'elles amb derrota, vol rompre avui el malefici esportiu que pateix amb un convincent triomf al camp d'un equip també en crisi esportiva, el Real Murcia. El partit es jugarà a la nova Condomina a partir de les 6:30. Això és el que va dir a la prèvia el tècnic blau i cel Paco Gémez. Ja els avisam. Declaracions dins la seva línia.
Cuando juegas como jugamos nosotros y recibes el resultado que recibimos nosotros, una semana buena no puedes tener. Es tremendamente complicado tener una buena semana. Entonces, nuestra semana ha sido de pena, pero hemos trabajado y hemos preparado y hemos intentado trabajar las cosas que creemos que estamos fallando para poner al equipo lo mejor posible para que mañana pueda competir en la mejor de las opciones. Yo eso es una situación que, como no puedo controlar, no me preocupo de ella. Yo controlo que el equipo funcione bien para evitar que ocurran esas cosas, ¿no? Pero estamos en clubes y estamos en equipos donde cuando no se gana pasan cosas. Han pasado, pasan y pasarán.
L'Audi Eivissa és 15 amb 8 punts, el 3 de la zona de play-off i el 6 de l'ascens directe. Objectiu número 1 de l'Audi, d'un Paco Gémez que també va parlar, entre altres coses, del rival d'avui.
Que cuando estás en la situación que está el Murcia y en la situación en la que estamos nosotros, no es nada fácil mantenerlo. Se te pueden cruzar los cables, se te pueden y cometer un error en este tipo de partidos, por ejemplo, como cometimos el otro día, ¿no? Con la expulsión de Santi, pues cuesta caro, ¿no? En eso sí que vamos a hacer mucho hincapié en nuestros jugadores, que no cometamos errores graves de los que nos podamos arrepentir. Y bueno, y con toda la confianza y toda la ilusión del mundo, vamos a ir allí a intentar darle la vuelta a esto y empezar a sumar y empezar a ir hacia arriba.
Setena jornada del grup tercer de la segona federació amb tots els partits en representació balear. Es juguen avui migdia a les 12. El recordant Girona B, Andratx, Poblense, Castelló B, Eivissa, València B, Porreres, Barbastro i Atleti Balears, el Collà. Sentint d'aquest partit el tècnic blanquiblau Luis Blanco i l'esporter de l'Atleti, actual jugador del Collà, Iago Azárraga, a la prèvia d'aquest partit.
Un equipo llamado a estar en los puestos de arriba, que nos va a exigir mucho en el duelo. Bueno, yo la verdad que espero un rival de muchas garantías para el domingo.
Serán de los equipos más competitivos de la liga, junto a nosotros también. Y bueno, al final creo que es un partido contra un rival directo y que tenemos que ir ahí a sacar los tres puntos, teniéndoles el respeto que tenemos que tenerles, hacer nuestro partido, pero sin tener miedo y con la idea de que haciendo las cosas bien y como tenemos que hacerlas, yo creo que podemos conseguir la victoria.
I tancam el bloc de futbol en la tercera federació, amb la setena jornada, volen dir el grup 11, amb dos partits jugats ahir, Inter Ibiza 3, Collerense 1, i Constància i 3 Binissalem. Serà aquest migdia jugaran 3 partits més. A les 12, Platja de Calvià, Son Cladera i Mercadal Felanits. I a les 12 i quart, Formentera de Santanyí. Pel que fa al món de la cistella, Fibui Palma tanca avui la jornada dels equips balears a Primera Federació i esperen que amb millor sort de l'Est i Menorca i Palmer Bàsquet. Recordem que divendres tots dos van caure a les seves visites a Palància i Corunya. Fibui rep la visita del Cajarro Zamora a les 7 i 4 al Palau d'Esport de Son Mós. Objectiu, sumar el primer triomf com a local. Pablo Cano és el Ceuta.
Si bien el último partido no tuvo el resultado esperado, me parece que los tres partidos intenta jugar a la misma cosa. Tiene muy, muy marcado el predominio de sus dos guardias, Roger y Roberts. Y bueno, y dos, y sobre todo un pívot de muchísimo tamaño que puede intimidar mucho. Y bueno, un equipo que ya me parece que también arrastra identidades de años consecutivos de ir logrando su objetivo, ¿no?
Ahí a tercera jornada, segunda federació, segona sortida consecutiva del Clas Bàsquet Sant Antoni i primer triomf com a visitant davant de l'Spanish Basketball Academy per 78 a 83, entrant de punts del nord-americà del Clas Kai Johnson. Josep Maria Barrocal Barola, la victòria dels seus.
Encara estem en aquest procés, que ens queda molt per ser regulars durant molts minuts i en aquesta lliga, si no ho veig, doncs es pot paralitzar. Però així tot, content per la victòria, era molt important la reacció de l'equip després d'una derrota.
I l'imbatut azul marino Mallorca rep a les 4 la visita de la Cordada Paterna, filial del València i Bàsquet de Lliga Femenina, amb l'objectiu de perllongar la imbatibilitat que gaudeix al cim d'Albert Antuña a la Lliga Challenge. El sentit.
Però bueno, para nosotros un partido en casa que hay que sacarlo, va a ponernos 4-0 y seguir liderando con buenas sensaciones en el día a día y en la clasificación.
En voleibol, la Superliga Femenina, segona jornada i segona victòria de la Barca de Menorca, en aquest cas per 3-16-1 davant del Fundación Cajasol. Pel que fa al món del futbol sala, demà torna a Son Mós, l'Illes Balears, Palma Futsal. Rep a les 7 i mitja la visita d'un noia sorprenent que suma 3 triomfs consecutius, tot el contrari que el Palma Futsal, que suma en aquest cas 2 derrotes seguides. Antonio Vadillo, l'entrenador del Palma.
Pero nos va a tocar, nos va a tocar sufrir, nos va a tocar correr, nos va a tocar hacer un gran partido, porque, insisto, ¿no? Ellos vienen con una muy buena dinámica, con 3 partidos seguidos con victoria. Es un equipo que su cuerpo técnico, sobre todo su entrenador David Palmas, trabaja muy bien este tipo de partidos y los condiciona mucho y en este sentido nos van a obligar a hacerlo bastante bien por parte nuestra.
I a segona divisió, bona notícia, mos arriben per part del Casifet Atlètic, que ahir va sumar el primer triomf de temporada Paterna davant d'un ets primera com el llevant per 1-4. El rugby, segona jornada, grup B de divisió de novè, encara hi creu pels nostres representants. Marcadors, el Toro Rugby de 9, Hospitalet de 8 i Poble 959, Palma Rugby Unión 3. Sentim a Ricardo Baquera, primera línia del Toro, valorant el triomf del seu equip.
La verdad es que nos han hecho ir muy al límite, de hecho ha sido un partido con bastantes amonestaciones y un poco de juego sucio, pero al final es parte también a veces de la batalla.
I tancam en handball, amb l'Or al Corunya, que va caure a la seva pista davant del Tasmapi Handball Eivissa per 25 a 27 en partit corresponent a la sisena jornada a Divisió de Plata i que deixa els eivissencs imbatuts com a visitants. I a Primera Nacional Grup C, Arantzina Handball Marratxí 23, Elda, que és el líder de la competició, 24. Mala sort per l'equip de Sergio Sevilla, sobretot a les darreres accions del partit. Amb aquest apunt del handball, el deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i 49 minuts, seguim a l'informatiu Matí amb més notícies relacionades amb les Balears. Com aquesta, la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència ha aprovat una resolució per millorar el servei d'acompanyament a persones amb diagnòstic de salut mental. L'objectiu és garantir més qualitat i estabilitat laboral amb millores salarials, noves ràtios de personal i protocols actualitzats. Així mateix, es té en compte el complement de concert de doble insularitat per l'illa d'Eivissa, que entrà en vigor el gener de 2024 a raó de 300 euros mensuals per a totes les categories professionals.
Els nous imports del servei concentrat d'acompanyament distingiran entre Eivissa i la resta de les illes. A Eivissa el preu serà de 47,55 euros per dia el 2026 i augmentarà 48,96 el 2027, mentre que la resta d'illes serà de 42,56 i de 43,97 euros respectivament. La revisió permet ajustar els costos reals del servei i garantir-ne la sostenibilitat, a més d'assegurar un acompanyament més personalitzat i efectiu per a cada usuari.
Més de 4.500 persones s'han inscrit enguany a les estades de la gent gran, que és el programa del Consell de Mallorca que promou l'envelliment actiu i la convivència entre les persones majors de l'illa.
Les activitats que comencen aquest dilluns tenen lloc a l'Hotel Blau Punta Reina Resort a Cala Mandia i combina esport, salut i oci durant 3 dies de convivència. El programa inclou senderisme, gimnàstica, ioga, ball en línia, danses del món i tallers de salut, a més d'espectacles, música i jocs populars com el truc o el bingo musical, una iniciativa que busca fomentar el benestar físic i emocional de la gent gran en un ambient participatiu i social tal com explica Toni Fuster, vicepresident del Consell de Mallorca.
Són unes estades que organitzem des de la Conselleria de Presidència perquè els nostres majors puguin gaudir de moments d'entreteniment, de gaudir d'activitats lúdiques, de ball, de senderisme, també esportives. I ho feim perquè va ser una iniciativa que vàrem posar en marxa a principi de lectura i ha tingut una acollida pues, molt important. Durant totes les estades que han fet, els nostres majors han demostrat l'enorme vitalitat que tenen i aquestes activitats els feim única i exclusivament per ells.
I unes 5.000 dolències formen part del registre de malalties minoritàries. Algunes amb només un o dos casos i sense ni tan sols un nom per identificar-la, però amb efectes devastadors per a la vida de l'afectat, que són entre el 6 i el 8% de la població de les Balears. La millora del diagnòstic i, sobretot, escurçar els terminis és vital i un dels reptes de l'estratègia balear de malalties minoritàries i complexes que depèn de la Conselleria de Salut. Enguany s'ha engegat un estudi de l'assistència a la xarxa sanitària balear.
Inclou formació en sensibilització i també la millora en la identificació d'una malaltia minoritària. L'objectiu és oferir un servei sanitari equitatiu i adaptat a totes les necessitats del pacient i també del seu cuidador i família. Lucía Ugarriza és metgessa de família i coordinadora del grup de treball especialitzat de la Societat Espanyola de Medicina de Família.
Perquè sàpiguen que quan un pacient no quadra el que t'explica, no està bé, l'envies a un especialista, a un altre, no arriben a res, perquè tinguem present que quan les coses no quadren, que pot ser que no quadren perquè sigui algo que s'escapa, que no és pensat, que no és el més freqüent i que pot ser que sigui una malaltia minoritària. Perquè és veritat que a vegades pensem sempre més aviat en el més freqüent.
El grup de treball posa èmfasis en millorar el sistema de diagnòstic vital per evitar complicacions majors en els afectats.
Hi ha pacients que estan fins a 10 anys per tenir un diagnòstic i a vegades arriba tots aquests anys, malament no tinguin un diagnòstic, també han de fer una ruta assistencial i les has de donar una assistència. Malament no puguis posar-li un nom a la seva malaltia. I com que moltes generen una discapacitat, generen dependència, molt d'estrès, molt de coste socioeconòmic, per això té un impacte brutal en aquestes persones.
L'estratègia Balears són plans a mig i llarg termini per assolir l'excel·lència sanitària en l'atenció a aquest col·lectiu, persones molt vulnerables per la seva situació mèdica que afecta tots els aspectes de la seva vida.
Que aquests pacients tinguin una millor coordinació assistencial, se poden fer molts errors, no?, de diagnòstic, de tractament. I una altra cosa, hem de millorar també l'equitat, no?, que tothom tingui les mateixes oportunitats per ser tractat, atès, etc., dins el sistema sanitari. Per això tenim l'estratègia. Intentar millorar la qualitat d'atenció sanitària de tots els pacients d'aquest col·lectiu, que és un col·lectiu molt vulnerable.
Si heu estat diagnosticats amb una malaltia minoritària, us podeu inscriure en el registre de pacients a la plana web enfermedadesraresbaleares.es.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Obrim la plana cultural amb el 50è Premi Born de Teatre a Ciutadella. Ahir vespre se va celebrar la gala, un dels més importants de la dramatúrgia contemporània al món, on ha resultat guanyadora l'obra La solitud dels cossos celestes, del gironí Ferran Joan Miquel Pla, i que ha aconseguit el premi de 14.000 euros i la traducció del seu text als 4 idiomes oficials d'Espanya.
A la final havien arribat altres obres com Insectes, Los privilegios i el G227, però el jurat s'ha decantat per la proposta de Ferran per la intensitat emocional i la solidesa de construcció dels personatges, entre d'altres criteris. Aquesta edició ha estat un èxit de participació amb 116 obres presentades de 10 països del món, com per exemple Cuba, Xile i Polònia. Abans de l'entrega del Premi al Teatre d'Esborn, els quasi 400 assistents també han pogut gaudir de la representació de l'obra El Tigre, de Ramon Madaula. Pere Begú és el president del Centre Artístic.
Estem molt satisfets de la participació i del nivell de les obres participants. La veritat és que el jurat, pel que sé, no ho ha tingut fàcil. La selecció de l'obra guanyadora enguany ha estat especialment complicada per salt nivell, per salta qualitat de les obres presentades.
I a Eivissa s'han entregat els premis Tenit, que han reconegut, entre d'altres, el treball i la iniciativa de 10 dones eivissenques, entre les quals l'artista juvenil Mar Torres, l'actriu i model Anna Vide i la directora i guionista de cine Carme Vidal.
També per a Mari Carmen Gutiérrez, presidenta de l'associació Elena Torres per la detecció precoç del càncer, i la musicòloga Maria Àngels Ferrer, que amb l'hotelera Susana Juan, la dissenyadora Melanie Piris i la propietària del restaurant Can Pau, el Babab, Alba Pau, han vist reconeguda la seva tasca.
Aquest reconeixement se'l dec als meus fills, als meus tres fills, l'Eduard, en Jordi i en Quim, perquè molts cops, quan he caigut, i he dit, m'ho deixo córrer, ells m'han ajudat a pujar i m'han dit, endavant, mare, tens que continuar.
Una nova edició de la FIAT, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, que durant tot el cap de setmana ha convertit Vilafranca de Bonany en l'epicentre del teatre familiar i juvenil.
Sota el lema Seguim somiant teatre, la mostra ha ofert 48 espectacles amb més d'un centenar de funcions, amb la participació de 46 companyies, tres d'elles internacionals. Entre les propostes més destacades hi ha hagut M'encanta bailar, però se me da fatal, del col·lectiu Dánzate, i la Red Party dels Quintos 2004. Dins les sessions golfes de la fira, la companyia francesca de K59 va inaugurar el certamen amb Bolero, estrenat per primera vegada a tot l'estat i amb més de 80 voluntaris locals que han ajudat a transformar el poble en una gran festa de les artes escèniques.
Per als interessats, encara hi ha temps avui cap vespre per gaudir de diverses activitats.
Així és, a partir de les 4 es podran veure propostes com Agni, de Hermanas Pico Hueso, el muntatge de danses Albufera en Clara Fiol i Maya Trial, i Babau, de la Perifèria Teatro. La programació continuarà fins avui vespre, amb espectacles com Monsieur Florian, tant per Sabata Gran, de la Sigurat, Circus Bancs i Rucs, la Maledicció dels Bruixots, de la Pere Llimonera. Tot això a partir de les 7 i quart. Amb aquesta intensa jornada de teatre, dansa, circ i música de carrer, Vilafranca acomiada una FIET que consolida el municipi com a referent cultural de les Balears.